Doncs sempre, en definitiva, amb més o amb menys mitjans o amb mitjans diferents, la ràdio ha tingut i té la seva importància. També durant la guerra, lògicament, la programació canvia moltíssim durant la guerra, i no només la programació, que ve marcada per tres etapes diferenciades, segons explica en el llibre, i ara ens ho explicarà també Rosa Franquet, sinó perquè les emissions en aquesta etapa doncs pateixen moltes interrupcions per falta d'energia elèctrica, per degradació dels materials que no es poden renovar, i la programació com és en temps de guerra?
És completament diferent, i aquí hi ha un primer element, que és que per primer cop l'Espanya queda dividida, i això significarà que en un bàndol, doncs, escoltar les emissions de l'altre bàndol estava penalitzat, i així en l'altre igual, no? Aleshores, hi ha un primer problema, que és el d'escoltar les emissores que no són de la zona on un està. I, a més, també, clar, la ràdio, jo me'n vaig donar compte, perquè jo no havia viscut aquesta etapa, però parlant amb la gent que sí que l'havia viscut, i sobretot trobant documents en l'Arxiu Històric de Salamanca, on es fa palès de la gran importància que tenia per les coses inclús quotidianes, no? Perquè la ràdio donava comptes dels bitllets que valien i que no valien, no? Això era molt important per una família, perquè la gent apuntava les sèries que segurament valdrien després de la guerra, o les que ja amb el bando doncs, nacional les donaven com bones, etc. Després, tota la part de la contrapropaganda, no? Que es feia doncs, també des de la zona franquista, doncs es feia molt... se'n burlava, diguéssim, de la zona republicana, sobretot per les penúries que hi havia, de vegades de menjar, no? I doncs hi havia... els nacionals tenien un programa que era el Plato del Dia, no? On explicaven les excel·lències de lo bé que menjava, la gent que s'havia quedat a la zona nacional... Clar, tot aquest seguit de coses, en to moltes vegades humorístic, però que eren molt punyents, no? Perquè està parlant amb una població que té penúries claríssimes, no? És de si menjo o no menjo. Per tant, la ràdio jugava un paper capdalt i fonamental. En la zona republicana, per exemple, hi ha una altra cosa. Quan la gent es volia separar, no?, els divorcis, perquè existia el divorci, en l'etapa republicana era a través de la ràdio que es donava... compte de que es buscava tal persona perquè la dona o perquè el marit es volia divorciar i que havia d'aparèixer, i si no apareixia, doncs es tirarien davant els tràmits de divorci, etc, etc. O sigui que després es buscava gent que havia desaparegut, que no se sabia on era, a través també de la ràdio. O sigui que va fer un treball importantíssim, no? A més, en aquella època es van crear els serveis d'escolta. Els serveis d'escolta a la zona republicana transcrivien totes les informacions que es passaven a la zona nacional per aleshores fer contrapropaganda i determinar... I clar, era la primera vegada que la ràdio es troba en una guerra civil. Fins aquell moment a Europa no s'havia produït. Sí que en l'etapa doncs, dels 30 Hitler havia utilitzat ja la radiodifusió com un mitjà de propaganda, però mai en un conflicte bèl·lic. Aleshores, 36-39 és l'etapa on s'experimenta i es comença a experimentar tot un seguit de tècniques propagandístiques i de treball fet a través de les ones, no? I aquesta cosa sí que és veritat que l'estat espanyol és pioner, no? Perquè doncs, fins aquell moment, això després es veurà reforçat a la Segona Guerra Mundial, però evidentment algunes tècniques s'han après in situ en el nostre conflicte bèl·lic, no? I això també, per un historiador, per una persona que es dedica a la història i per una persona que, diguéssim, li agrada veure tot això, té molt interès, no? Perquè per primera vegada el mitjà radiofònic es troba en un conflicte claríssimament i llavors ens ha de respondre i es veu les diferències, no? I és el que explico una mica en el llibre, que la part, evidentment, els nacionals entenen molt clarament la necessitat de donar un missatge uniforme, ben dirigit, front al problema que tenia la República, que el tenien al front, perquè cada un campava una mica però on podia, i a la ràdio passava una mica també el mateix. O sigui, no hi havia una gran centralitat de totes les emissions, no hi havia emissores que deien coses diferents. Aquí en l'època, per exemple, en els anys 36, amb tot el problema anarquista, doncs clar, en les zones republicanes tenien opinions de tots els gustos, mentre que els nacionals dirigien molt clarament els missatges, les idees, els eslògans, no? I aquesta potser seria una gran diferència, que els republicans no van saber entendre el paper capdal que jugava com a mitjà propagandístic la radiodifusió, no?
Doncs avui, història de la ràdio a Catalunya al segle XX. No sé si tota la podrem resumir, però de moment jo crec que estem aprenent moltes coses escoltant a la Rosa o llegint el llibre de Rosa Franquet. 26 de gener de 1939, Barcelona queda en poder de les tropes franquistes i els radioients s'assabenten que acaba la guerra i de la victòria dels nacionals, també se n'assabenten, escoltant el locutor Fernando Fernández de Córdoba, que deia allò de...
En el dia de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo... Han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.
Sí, sí, i com canvien les coses. Aleshores, els responsables de la ràdio s'hauran de donar explicacions constants i quan arriben dates assenyalades, quan arriba el 18 de juliol, quan arriba la Setmana Santa, les autoritats fan recomanacions concretes per tal de celebrar amb fervor patriòtic esdeveniments assenyalats. La radiodifusió després de la Guerra Civil i fins la recuperació de les llibertats democràtiques, segons explica Rosa Franquet, viu dos períodes diferenciats. Quins són aquests dos períodes?
Sí, en realitat l'època més dura és, clar, tots els 40, 50, fins una mica fins als 60, perquè evidentment canvia el panorama, es fa una reestructuració de tot el sistema radiofònic, això vol dir doncs, que aquelles emissores que han estat en mans de propietaris que no eren afectes al règim, evidentment doncs, han de canviar de mans, i a més, començant en aquest període sortir emissores que estan lligades als grups que han ajudat a guanyar la guerra, això vol dir l'Església, i això vol dir doncs, gent lligada al règim, a la Falange, etc. A més, clar, pensem que per molta gent, sobretot per la gent que ha quedat a Catalunya i que estava en la zona republicana, s'han donat informacions que pràcticament no se sabia fins a l'últim moment que això estava perdut, no? I aleshores la ràdio més aviat deia el contrari, la ràdio republicana, no? De cop i volta, això està claríssim, mm-hmm. Està perdut, entren els nacionals, i tot i que els nacionals havien dit que doncs, no passaria res i que no hi hauria problemes, etc, etc, la veritat és que canvien els protagonistes i canvia també l'idioma. La ràdio s'havia catalanitzat durant la Segona República, i a partir de l'entrada dels nacionals pues això s'acaba, però a més s'acaba en sec i de mala manera, i això és molt traumàtic, no? per un col·lectiu doncs, que ja ha viscut una dictadura i que ara, però que era molt més tova i que ara ve una de molt cruenta, no? Amb gent desplaçada, gent empresonada, amb totes les penúries que implicarà doncs, una etapa autàrquica, la Segona Guerra Mundial, etc. I la ràdio viu aquest període més fos, no?, on el protagonisme de l'Església és molt important, el protagonisme de tots els les persones lligades doncs, al règim, al movimiento també, i totes aquelles altres veus més bueno, discutants pel règim s'han pues, acabat i evidentment entrem en una etapa molt, molt, molt fosca, no? Molt trista, on està molt mediatitzat per tot el conflicte bèl·lic, no? I per una Espanya dividida i per uns que han guanyat i uns que han perdut. I per tant, doncs, això també es reflecteix en les zones. A poc a poc, a partir doncs, dels 60, que hi ha l'obertura, o sigui, el 59 s'acaba l'etapa aquesta autàrquica d'aïllament internacional, amb tots els acords internacionals i sobretot l'arribada del turisme a partir dels 60, que fa que progressivament es pugui obrir una miqueta més, no? O sigui, ja comencen a haver generacions que no han viscut directament la guerra, no? Que tenen ganes d'altres coses, de més... de veure altres coses diferents, i evidentment la influència del turisme també ajuda a veure que hi ha coses que succeeixen en altres països i que aquí doncs no estan succeint i això per què, i aleshores comencen els moviments una mica doncs, de la nova cançó, comença tota la recuperació una mica lentament de tot el que podria ser lo més català i diguéssim les identitats culturals que vindran a través de la sardana, que vindran a través doncs, de reivindicar alguns autors, alguns escriptors, alguns músics. Poc a poc, perquè això passa, doncs, ha passat ja des del 40, doncs estem parlant de 25 anys, no? Però l'etapa més dura s'ha acabat i entrem, diguéssim, en una etapa que a partir d'aquí ja ens situarà cap a la transició als anys 70, quan és ja aquesta explosió una mica democràtica, no?